COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. Estem molt pendents avui de la Pobla de Mafumet, on un treballador ha mort aquest matí. Un altre es troba en estat crític. N'hi ha un de lleu, 15 persones més ateses després d'una fuita a una empresa del polígon nord de Tarragona. Terrible succés. Ara els en donem més dades. I avui començarem repassant tota l'actualitat que ve carregada. Tindrem també temps per als llibres al programa. Els presentarem la novel·la Lunes de Diciembre i també els convido a anar fins a la Ràpita per descobrir una activitat del Museu de la Mar de les Terres de l'Ebre molt, molt, molt especial que tenen preparada per demà. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar de cine amb el Ricard i la Laura des de COPE Lleida. Tot plegat serà en directe fins al punt de 2:15, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web o l'app de COPE, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel serè a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest divendres. És un divendres de pujada de temperatures, de forta calor, 28 graus a Tortosa, 26 a Gandesa, 25 a Reus, 24 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, suau, amb algun interval de component sud moderat durant la tarda. Per demà dissabte seguirem amb el cel serè. Continuaran pujant les temperatures per l'anticicló que tenim col·locat a la península. Serà un dissabte de forta calor, 30 graus de màxima tindrem a Tortosa, 28 a Gandesa, 26 a Reus, 24 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufarà de forma variable de nou amb algun interval de component sud moderat durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Un treballador ha mort, un altre es troba en estat crític, n'hi ha també un de lleu i 15 persones més han hagut de ser ateses pels serveis mèdics a causa d'una fuita d'amoníac a l'empresa Carburos Metálicos a la Pobla de Mafumet, al polígon nord de Tarragona. La fuita s'ha donat aquest matí a l'empresa. Els primers a intervenir han estat els bombers de l'Associació Empresarial Química. Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla Placecat, ja ha donat aquesta fuita per controlada, per tant ha rebaixat el nivell d'emergència a alerta d'aquest pla i demanaven a la població que no s'apropés a la zona de l'incident. També informen que el vent ha estat en calma a la zona. En aquest moment, com els dèiem, es rebaixa el nivell d'emergència alt d'alerta. Segons Protecció Civil, no hi ha hagut perill fora d'aquesta empresa. La tràgica notícia és la mort d'aquest treballador, un altre que ara mateix es troba en estat crític. Seguirem molt pendents de qualsevol novetat que hi hagi en aquest sentit al llarg del programa, però també hi ha més coses avui. La ciutat de Tarragona estrenarà dilluns un pla pilot perquè la gent gran que viu sola pugui dinar en companyia. Està previst que duri un any i durant aquest temps les persones de més de 65 anys que ho desitgin podran dinar a la llar de pensionistes i jubilats del barri de la Granja per 5,60 € de dilluns a divendres. La iniciativa vol promocionar una alimentació adequada, també facilitar un espai de relació, de vincles amb la comunitat. El gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Josep Miquel Beltrán, explica que la voluntat és engegar projectes per a que aquestes persones que no es troben en situació de dependència tinguin un cercle nou de persones. El projecte requereix que els usuaris no ho estiguin i tinguin les capacitats cognitives adequades per mantenir relacions socials.
Bàsicament combatre la solitud, no? La solitud d'aquestes persones grans que estan soles al domicili, que per manca de xarxa familiar o xarxa social els costa tindre tota aquesta relació, no? I llavors en teníem aquest espai com de dir, escolta, vindreu, tindreu una dieta saludable, supervisada per dietistes i per la Fundació Formació i Treball, però a més us oferirà l'oportunitat de poder crear tot aquest hàbit, de poder parlar amb persones que tenen la mateixa inquietud o la mateixa sensació que vosaltres.
Amb aquest projecte d'àpats en companyia des dels Serveis Socials de Tarragona esperen que, a més d'anar a la llar de jubilats a dinar, també es quedin després a fer activitats que els permetin ampliar la seva xarxa social. També els expliquem avui que el jutjat d'instrucció número 5 de Tortosa ha admès a tràmit una querella per prevaricació contra l'alcalde en funcions d'Alfara de Carles, Josep Mas, i la ramadera de Braus, Àngela Mur, per suposada prevaricació també. L'ha presentat el torero tarragoní Rubén Marín, que vol aconseguir que la ramaderia d'Alfara deixi d'organitzar espectacles taurins sense mort de l'animal per a turistes russos. S'emparen en una llicència municipal fins ara. El torero reclama que es compleixin les sentències judicials que prohibeixen l'activitat.
Vamos a pedir que se precinte la actividad hasta que salga el juicio y vamos a pedir que haya un control de lo que se está haciendo ahí dentro. A ver, ahí tiene que haber un aforo de personas y ahí no está regulado nada. Igual entran tres autocares que cuatro y a lo mejor tienen un aforo para 40 o 50 personas. Se meten ellos mismos en la boca del lobo. O sea, se les va a caer el pelo cuando se pongan delante del juez y yo me ponga con mis armas y llevaré lo que es un tentadero y un trabajo de campo para seleccionar. Le diré, mire, señor juez, esto es un tentadero. Todos en silencio, a que la vaca tenga fijeza, a ver si tiene fijeza, si tiene bravura. Lo que hace esta señora es un espectáculo en toda regla, que tendría que estar regulado.
Tant la ramaderia com l'Ajuntament s'escuden en el fet que l'espectacle sigui una cursa de braus sense mort de l'animal en públic, defensen la necessitat de mantenir l'activitat econòmica de les ramaderies del municipi i qualifiquen tècnicament l'activitat de temptejos. I en successos, la Guàrdia Civil de Tarragona ha detingut el responsable d'una gossera de la Conca de Barberà per diversos delictes relacionats amb maltractament animal, falsedat documental i intrusisme professional. El detingut havia sacrificat 5 gossos de caça a la localitat de Cretes, a Terol. S'hi desplaçava per vendre els animals. Segons fonts de la investigació, després de localitzar un d'aquests gossos sacrificats que duia xip, van poder identificar l'individu. Segons la Guàrdia Civil, la salut dels animals corria greu perill per les condicions higièniques i sanitàries de la residència canina que tenia a la Conca de Barberà. El detingut la gestionava des de fa 3 anys i no s'hi aplicaven vacunes per part de personal qualificat. I més coses. El Parlament insta al govern a impulsar mesures per millorar la mobilitat i el transport públic al Camp de Tarragona. A través d'una moció que ha presentat Ciutadans, la Cambra Catalana demana a la Generalitat establir una connexió directa amb freqüència necessària entre les estacions de Tarragona i Camp de Tarragona i, si cal, amb l'estació d'autobusos de la ciutat. D'altra banda, també demanen que s'habiliti al voltant de l'estació del Camp de Tarragona zones d'aparcament que promouen els ajuntaments i que siguin assequibles per viatgers, fins i tot bonificades. Vinga, 12 i 28, entrem novament en els escenaris postelectorals. A Reus, el PSC aposta per un pacte d'esquerres i progressista compartint alcaldia amb Esquerra, amb qui han empatat en nombre de regidors. El portaveu socialista Andreu Martín diu que volen governar sense complexos i rebutgen la proposta de donar suport extern a Junts per Reus. Tot i això, no tanquen la porta a seguir negociant amb Carles Pellicer. Martín també celebra la valentia de la CUP per proposar un pacte d'esquerres.
El Partit Socialista de Catalunya a Reus vol ser al govern, és obvi. Perquè nosaltres entenem que és just, alcaldia compartida és absolutament un element normal en les condicions en les que som. En aquest moment, amb Junts per Reus, el que està passant, i hem de focalitzar la realitat aquí, és que no hi som en el seu projecte. Ens tornarem a reunir, però quan ens tornem a reunir amb les seves declaracions, no hi som en el seu projecte.
La propera reunió entre PSC i Esquerra Reus s'ha de fer avui mateix, mentre el cap de llista de Junts per Reus i alcalde en funcions, Carles Pellicer, aposta per revalidar l'acord que tenia fins ara amb Esquerra i la formació municipalista ara Reus. Estén la mà al PSC per un pacte de ciutat, però renuncia, entendre's amb la CUP, de qui critica el seu paper destructiu.
On plantegem un govern de 15 amb Esquerra i ara Reus i un acord de 21 incorporant el PSC de Reus en els temes estratègics i en grans consensos de ciutat. Als portaveus dels grups els va agradar la música, tot i que lògicament vam demanar uns dies per valorar-la. No puc entendre que, amb el que hem viscut, pretenguin un acord de govern amb els socialistes, prescindint de Junts per Reus i l'alcalde més votat.
Vinga, doncs seguim a Reus, però deixem la campanya electoral, la campanya postelectoral, de fet. Parlem ara d'una altra campanya, la de promoció turística de cara al proper estiu, que busca consolidar la marca Visit Reus. Estefania Cabrera, bon dia.
...dada del visitant i incrementar la... de retorn. En aquesta línia promouen la pulsera turística Visit Reus, lligada a una app que ofereix l'entrada a diferents espais patrimonials a un preu reduït i que es pot utilitzar durant 6 mesos. També volen millorar l'atenció al visitant ampliant els horaris del producte turístic. Són exemples el Gaudí Centre, l'Institut Pere Mata i el Campanar, que obriran de dilluns a diumenge. També amb l'ampliació dels punts d'informació que ja existeixen i l'obertura d'un de nou a l'estació d'autobusos durant els 4 mesos d'estiu. Escoltem la regidora de Cultura, Montserrat Caix. Yes.
Volem que ens ajudin a augmentar l'estada dels visitants a la nostra ciutat oferint més i millors productes turístics, un servei turístic i de visites patrimonials d'excel·lència, de qualitat, un servei que fidelitzi aquests visitants, promovent que tornin a la ciutat i també, com ara dèiem, que ens facin de prescriptors i que recomanin doncs, que la gent vingui a visitar casa nostra.
Amb això busquen continuar amb l'increment del turista rus i una possible arribada de visitants de nous mercats d'Europa de l'Est com Ucraïna i Bielorússia. La campanya engega demà, 1 de juny, i s'allargarà fins al 30 de setembre.
I de Reus cap a Tarragona, la 9a edició del Minipop aixeca el teló avui amb 3 dies de música i tallers infantils al Passeig de les Palmeres i amb entrades exaurides. El festival, que es caracteritza per la conciliació familiar i per la vocació de despertar l'interès per la música entre els més petits, comptarà amb la participació de músics destacats de l'escena pop i rock catalana com el Petit de Caleril, Quimi Portet o Xari Maresté, entre altres formacions. Aquest dimecres començaven a posar-se ja la decoració de benvinguda a la Rambla Nova, inspirada en l'artista japonesa Yakoi Kusama. El Minipop d'enguany destaca per les estrenes, 5 grups hi presentaran 9 treball discogràfic i 2 actuaran per primera vegada a Tarragona. I encara un apunt cultural més, el Misteri de la Selva tindrà des d'avui una exposició que repassa els elements que han compost aquesta representació històrica durant 4 dècades. Sota el nom 40 Misteris, coneix l'ànima del misteri, es podrà visitar els caps de setmana fins al 16 de juny al castell de la Paborde de la Selva del Camp. El Misteri de la Selva és una de les representacions històriques del país i s'ha convertit en l'obra en llengua romànica més antiga d'Europa. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui 4 de cada 10 tarraconenses no cobren les hores extras. Al Reus Digital destaquen que la Selva estrena la seva nova depuradora coincidint amb la celebració de la Festa Major d'estiu. I al Tarragona Digital diuen que la Guàrdia Urbana prepara una inspecció a un edifici ocupat del centre de Tarragona. Al diari més en portada, el PSC s'obre a alternar l'alcaldia amb Esquerra a l'Ajuntament de Reus. I finalment en portada, al Tarragona 21, el Parlament diuen insta al govern a establir una connexió directa entre les estacions de Tarragona i de Welcome. Passem pràcticament 34 minuts de les 12, un minut amb 3 consells i continuem.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio. Disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis. El deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Vacaciones Logitravel.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estás informat. Herrera en
Pàgina
COPE.
Pàgina 0.
Sí, era un tiempo de color amarillo, unos años en que la felicidad parecía salir del grifo de la cocina simplemente con abrirlo y sin coste alguno. Ninguna complicación remarcable venía a importunarlos mientras construían espacios sencillos e irrecuperables. Su mujer y él eran felices viendo crecer a su hija, se querían, no necesitaban gran cosa más. Cada cual con su trabajo y el resto del tiempo para inventar ilusiones. Qué necio llegó a ser al no darse cuenta de la riqueza incalculable que poseía. Aún no sabía que el tiempo de color amarillo se transformaría en gris y más tarde en negro denso y profundo. Aquest és un fragment del nostre llibre protagonista aquesta setmana, Pàgina Zero per Lunes de Diciembre, de Pelayo Valderas, o el que és el mateix, l'Eduard Castellarnau, el que tenim avui a l'altra banda del telèfon. Eduard, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, primera pregunta que t'he de fer, perquè si la gent va buscar el llibre a les llibreries, que ja el tenen, amb Editorial Milenio, Lunes de Diciembre, Pelayo Valderas, per què has triat un pseudònim per signar aquesta novel·la?
Pues mira, perquè jo tinc un personatge que m'agrada molt, que és el Fernando Pessoa. El Fernando Pessoa es va crear tres o quatre personatges heterònims amb els quals avui es discutia ell mateix, es enviava cartes ell mateix, sí. No? I sempre vaig pensar que era una cosa simpàtica. Aleshores, quan per primera vegada vaig escriure directament en castellà, doncs em va passar pel cap crear un personatge heterònim, i Pelayo Valderas. I de bon bé Pelayo Valderas, pues Pelayo, jo sóc metge a part de ser escriptor, doncs era un pacient que m'estimava molt, que es va morir, i Valderas perquè és el Cristo de Valderas, que és un Crist que està, és un Crist molt milagrero, que està sí. A l'església de Sant Marcelo de León, que surt a la novel·la aquesta I església, i aleshores, doncs mira, no sé per què, però se'm va ajuntar aquestes dues coses, saps? Doncs de Pelayo pel pacient,
sí.
I Valderas pel Cristo de Valderas. I així va néixer Pelayo Valderas.
Mira tu, doncs aquí tenim el Pelayo Valderas rere aquesta novel·la, Lunes de Diciembre. Posa'ns en situació, a veure, explica'ns una mica, sempre intentem en aquest espai explicar al màxim sense desvetllar coses sí. importants de la història, però posa'ns en situació i explica'ns d'on parteix la novel·la.
Bueno, doncs fixa't, la novel·la és té un transform molt esotèric, perquè vull dir-te, jo aquesta novel·la la començo a escriure a través d'una esquela.
Sí?
Sí. Un dia, vull dir-te, jo, com que fa molts anys que soc soci del RAC, el RAC em va regalar una subscripció a La Vanguardia, i cosa que no faig mai a la vida, mai, vull dir-te, doncs, llegeixo una esquela, i aleshores doncs, se'm queda aquest nom al cap, Agapito, i amb un cognom. Bé, la qüestió és que quan jo ja tenia enllestida l'última novel·la i ja la tenia a l'editorial, doncs obro l'ordinador i aleshores quan comença, em ve al cap com una perdigonada, el dia que Agapito vio a Violeta de Castro, s'enamoró profundament d'ella.
I així arrenca la cosa.
I així comença la novel·la, sí. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, deixo anar la imaginació, com que a més és la primera vegada que jo escrivia directament en castellà, doncs quan tenia ja el primer capítol enllestit, la vaig enviar a l'Antònia Carrigan, que és una gent literària que jo conec molt, i li vaig dir, mira, Antònia, llegeix-t'ho, perquè si jo no sabés per res, pues jo no continuo, no? I ella em va dir, no, està molt bé, però això de Agapito, dic, pues mira, l'única cosa que no puc canviar és justament això d'Agapito.
No, és que, a més, les primeres frases, això ho hem parlat aquí en aquest espai de llibres moltes vegades, allò, la primera frase, el primer paràgraf, al final, t'ha d'enganxar, no sé si sí. aquesta frase que et va venir, la vas apuntar i va passar temps, o t'hi vas posar directament?
No, ja m'hi vas posar, i tal qual, em va venir el cap i vaig escriure això, sí. El dia que Agapito vio a Violeta de Castro, pues s'enamora profundament d'ella i a partir d'aquí vas anar tirant.
Això va ser, vas obrir l'aixeta i ja no vas poder parar.
Sí.
De fet, un dels ingredients, precisament, d'aquesta novel·la és l'amor. També sí. hi ha amistat, bé, moltes coses que ara n'anirem parlant. I una dosi de misteri que Eduard mai fa mal, no? Tampoc.
No, clar, és una novel·la que té diferents nivells de lectura. Vull dir, et pots quedar només amb la història d'intriga, et pots quedar amb la història de superació, et pots quedar, vull dir-te, doncs, amb el camí espiritual que ell fa a través de la lògia. Clar, té molts nivells de lectura, la novel·la, sí, és veritat.
Mm-hmm. De fet, el protagonista, ja ho has dit, és l'Agapito Moure, i a través de la història, que passa en uns quants anys, de fet, fem el viatge amb ell, no? Creixem amb ell.
Sí, perquè, bueno, ell, com moltes vegades ens passa, tot el seu món emocional el té tancat i no el vol assumir, i aleshores doncs, apareix un fet a la seva vida que no li queda més obligació pues, que afrontar el seu passat. I aleshores, a mesura que vas desgranant aquest passat, pues, vas coneixent tota la vida d'ell. Sí.
De fet, ell ha d'afrontar el passat perquè d'alguna manera el passat torna a buscar-lo, no?
Claro.
Que sí, sempre sí. tornen les coses.
Exactament. Tot allò que no som capaços de sedimentar emocionalment, pues, al final ens tornen, clar. Sí.
Però com tu has dit, doncs ja apareix aquesta lògia, no? Hi ha molts ingredients, no? Aquest Quintarion, que l'ajuda també ell a fer aquest camí, però és veritat que això introdueixes molts temes, la superació, has dit la superació, i aquí també veiem aquesta formació formació de metge que tens, no? Perquè apareix una malaltia greu a la novel·la, a la història, no?, d'un dels protagonistes, i també parles molt de com l'ésser humà ens adaptem a una cosa així, no?, quan t'arriba una cosa així inesperadament.
Sí, sí, sempre són capaços d'aguantar molt més allà de que mai ens havíem pensat, no? Quan a vegades a la vida ens posa obstacles i no havíem pensat que aquest obstacle es pogués posar o aparegués a la vida, doncs sempre són capaços de superar-ho molt més enllà del que mai ens hauríem imaginat. Uh-huh. I sí, és així.
És, la veritat és que la malaltia també dona peu a parlar de moltes altres coses, no? De l'amistat, de la relació pares i fills, no? Per tant, és que clar, sí. hi ha moltes famílies i molts protagonistes en aquesta novel·la, no només és l'Agapito aquí.
No, clar, és tot el seu univers, i aleshores pues, és com a l'univers nostre, no? Nosaltres constantment estem interaccionant amb tot el que ens envolta, no? La nostra parella, amb els nostres fills, amb els companys de feina, amb els veïns, som tot un univers, no? Som, en el fons, doncs, un àtom que anem voltant al voltant de quantitat d'altra gent, no? I tot el que fem cada dia pues queda impregnat amb els altres. Uh-huh. Sí, sí.
Els escenaris també són molt importants aquí, Eduard. La novel·la passa sobretot entre Madrid i León, en aquest sí. cas. No sé si és una zona que coneixes molt bé o t'hi has anat a documentar, perquè realment tens la sensació, mentre llegeixes, d'estar-hi passejant, tal qual.
Sí, bueno, jo, León és una ciutat que la vaig descobrir fa molts anys per primera vegada, quan vaig passar fent el Camí de Santiago. I és una ciutat que em va enamorar la llum. Té una llum extraordinària i aleshores hi he anat moltes vegades. I Madrid també és una ciutat que m'agrada molt i aleshores doncs, també hi procuro anar-hi de tant en tant. Sí, sí, les conec.
I de fet això ja com dèiem, no vull desvetllar grans coses, però molts ingredients, perquè també parles de, doncs, del moment polític difícil per Espanya, no? Finals dels anys 70, aquí l'Agapito també hi tenia molt a dir, no? És una part sí. important de la seva vida, també la seva implicació política.
Sí, vull dir-te, perquè bé, amb ell, diguéssim, l'agafa, ell marxa de León, per, bueno, no ho explicarem.
No ho expliquem, no ho expliquem, ja sé que és difícil.
Però se'n va a Madrid i aleshores, vull dir-te, a Madrid, clar, es troba, vull dir-te, en una societat convulsa perquè és el final del franquisme i aleshores ell ho viu des de la clandestinitat, això. Sí, sí.
Clar, vivia, com els dic, molts ingredients en aquest menú, en aquesta novel·la. Com has treballat la història? Perquè, a més, mentre vas llegint, clar, l'Agapito va avant i enrere en el temps, d'alguna manera,
sí.
no?
Sí, sí. Mira, jo saps què passa? No estructuro res. Ja sé que és una mica el millor inversemblant que t'ho digui així, però és veritat, o sigui, pensa que la novel·la n'és d'una esquela, no? Vull dir que no tenia estructurat res. Aleshores, de fet, el que passa en el primer capítol, al final del primer capítol, i que d'alguna manera condiciona la vida de l'Agapito, ni ho tenia pensat. Vull dir, em van sorgir les coses, saps? Uh-huh. I aleshores, a mesura vull dir, que els personatges van creixent, doncs van agafant vida, i com que agafen vida, doncs ells mateixos em porta'm cap a on has d'anar.
Sí, han estat ells, et guien. Això també m'ho dieu molts escriptors, eh? Sí. Que et guia el personatge d'alguna manera.
Sí, sí, sí. És que és apassionant d'escriure, perquè, clar, vull dir-te, del no-res crees un personatge que té les seves emocions, les seves pors, les seves frustracions, les seves il·lusions, vull dir que al final, quan s'acaba la novel·la, el podries tenir assegut a la taula, no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. De fet, et venen ganes de prendre't un xocolata amb l'Agapito, al llarg de la novel·la, perquè se'n pren uns quants, també. Sí. Molt meticulós amb els detalls, Eduard, no? O sigui, és allò, és volgut perquè el lector, perquè els lectors, doncs, puguem fer-nos, no?, la nostra imatge, allò, ser en aquesta xocolateria amb ell, per exemple?
Sí, sí, sí. Bueno, això jo crec que és una característica de la meva manera d'escriure, no? Però sí, sí, m'agrada que o sigui... Perquè, clar, tu escrius i escrius des del teu univers, però la gran màgia d'escriure és que després el lector, quan ho llegeix, ell incorpora el seu univers que no té res a veure amb el teu, no? I aleshores, a vegades, la gent descobreix coses que potser ni tu mateix sabies que estava dintre d'aquesta història.
Sí, t'ha passat,
no?
Això?
Sí, què passa? Sí, i tant.
Sí, sí. La veritat és que, com dic, hi ha molts personatges, l'Agapito, la Violeta, l'Azucena, Sande, jo els recomano que s'introdueixin en aquesta història. I jo sempre trio un fragment per començar, el que he triat avui a mi em semblava significatiu, tampoc desvetllava grans coses, però sí que és un dels grans temes de la novel·la, també, no? Allò de no donem res per fet, no? I agraïm i vivim intensament tot, perquè no saps, no?, fins quan ho pots tenir.
Sí, que el més important sempre és tenir consciència de l'aquí i l'ara, que és el que toca, no? Perquè el passat és una cosa que ja ha passat i no té cap sentit que ens dediquem a mirar-lo, i el futur és el que construirem a partir de l'ara. Per tant, doncs les nostres vides aniran per allà on nosaltres vulguem que vagi. Mm-hmm. És molt important sempre tenir la presència de l'aquí i l'ara, perquè és veritat que mai saps, vull dir, el que em farà proper, que és el que et trobaràs.
Clar, és una de les lliçons que ens dona l'Agàpito en aquesta història. N'hi ha moltes més. Jo els recomano que s'apropin a aquest Lunes de Diciembre, el tenem publicat amb Editorial Milenio. Ens has dit abans que era, que era el primer llibre que escrivies en castellà. Sí. No sé, perquè ets metge, vull dir, no et dediques exclusivament a escriure, no sé si és això, et surt, com ens has dit, a raig, o vas treballant sempre amb alguna història.
No, sempre. Jo sempre dic que sóc metge per vocació i escriptor per necessitat, perquè sempre he tingut molta necessitat d'explicar històries, i aleshores, doncs, bueno, sempre vaig escrivint o pensant, no? Ara mateix, l'1 de diciembre va sortir a final de l'any passat, però ja estic donant-hi voltes a la propera que escrivia, sí, sí. Com deia el Manel de Pedrolo, si t'agafa la inspiració, que t'agafi treballant, que
això
és molt important.
Sí. I suposo que també és una... Dius, escrius per necessitat, és una manera també de canalitzar, no? Suposo, moltes emocions que al final, en una professió com la teva, no? S'han de... No? Has d'escoltar moltes coses, recolzar molt la gent, no? I és una via d'escapament també escriure, no?
No, jo no m'ho he plantejat mai com això, no. Jo crec que és una necessitat que tinc de crear, d'explicar històries, de compartir aquestes històries amb la gent, perquè al cap i a la fi el que fa la novel·la gran és el lector, vull dir, aquesta comunicació que tens tu amb el lector, no? I que el lector, pues, llegeix la novel·la i aleshores l'atrapa i aleshores et comenta, i això és el que d'alguna manera el que et dona sentit a tu com a escriptor. Mm-hmm. Jo com a metge tinc la gran sort que sempre dic que no tinc consciència de que treballo, sinó que passo la tarda o els matins com és ara amb els amics, no? Jo soc metge de família, m'ho passo molt bé fent el que faig, ja fa molts anys que ho faig, i per tant, doncs, no... I són dues coses que no tenen, crec, que no tenen res a veure, perquè mai escric sobre temes de medicina, no? En aquest cas, per exemple, hi ha una malaltia, però podria ser qualsevol altra, no? Uh-huh. No, la malaltia una mica és, diguéssim, l'excusa per afrontar com ells dos comparteixen aquest procés, no?
Exacte. És molt interessant, de fet, aquesta part de la història, com ells s'adapten, no? I com, perquè suposo que molta gent també s'hi podrà veure reflectida.
Sí,
escoltin, claro. Lunes de Diciembre, Pelayo Valderas, Editorial Milenio. Eduard, sempre acabo preguntant què llegeix l'escriptor. Tens algun llibre ara a la tauleta?
Sí, saps què passa? Vull dir que ara, com que la propera novel·la m'estic documentant per ella, doncs estic llegint moltes coses de la Càbala, dels jueus, sí.
Aquí continua, el tema del Quintarion t'ha obert aquí un altre camí,
Sí, explorar. Bueno, ja és un tema, vull dir, que el Quintarion ja surt amb una altra novel·la meva, La ruta del silenci, que va guanyar Leandre Colomer de novel·la històrica de Catalunya, i aleshores aquí en aquesta novel·la la recupero, el Quintarió, però ja és una cosa que forma part del meu univers, això del Quintarió.
Molt bé, escolta, doncs que vagi molt bé aquesta documentació, parlarem, estarem atents al que hagi de venir, t'agraeixo molt que hagis passat aquesta estona amb nosaltres, torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Vinga, seguim amb més coses al programa. Avui els volem proposar una activitat per aquest dissabte, dia 1 de juny. Els proposo apropar-se al Museu de la Mar de l'Ebre, a la Ràpita, per fer un viatge en el temps i en la història d'aquesta mar, però d'una manera diferent. En parlem avui amb l'Àngel Pasqual, ell és tècnic del museu. Àngel, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Deia jo que proposem avui apropar-se a la història d'aquesta mar de manera diferent, perquè per dissabte heu preparat una visita especial com a mínim, no?
Sí, sí, sí. Bueno, és una visita que surt de lo corrent, és una visita teatral.
Uh-huh. En què consisteix exactament? A veure.
Bueno, pues al ser una visita teatral, com diem, no és una visita corrent, sinó que la realitza un actor. Llavors l'actor ens fa un recorregut per tots els espais del museu, però en el moment en què parla de cada època de l'any, ell representa els personatges de cada època.
Uh-huh. No volem fer spoilers de la història, però ens pots presentar una mica qui és aquest personatge que ens guiarà per la història de la mar?
Sí, l'actor és el Jesús Pescador.
Sí.
Ell sempre diu que utilitza el mètode de Stendhal, que s'emociona tant que es fica dintre dels personatges.
Sí.
Llavors, a través de diversos personatges descendents del centurió Marcus Marcus, anirà fent un recorregut per la història del Mediterrani. Passarem a través de romans, trobadors, moriscos i pirates, sempre relacionant-ho en objectes del museu que el visitant podrà observar i podrà relacionar amb el que està amb l'actuació que està veient.
Aquesta visita l'heu batejat com entre pirates i pescadors, no? Perquè al final són també protagonistes de moltes, suposo, històries. La visita és dins del museu, Albert? Ai, Àngel?
Sí, correcte. Sempre comencem a les portes del museu, on l'actor o el narrador ens rebrà, ens farà una introducció i ens posarà en situació,
sí.
I a poc a poc anirem adentrant-nos tant al museu com en la història.
O sigui, que és una manera, nosaltres podem, suposo que si venim al museu de la mar, de les Terres de l'Ebre, podem fer la nostra visita per, no? Allò per lliure, diguéssim, però en aquest cas ens anireu guiant i aquests objectes seran, diguéssim, els protagonistes, no? Cada objecte partirà, d'aquest objecte partirà una història.
Correcte. I l'actor ens explicarà a través dels diversos personatges cada història d'aquesta genealogia del centurió Marcus Marcus i donarà un missatge final de fraternitat, de lligams entre tots els pobles que envolten el mar Mediterrani.
Uh-huh. Àngel, suposo que és una visita, al ser també teatralitzada, no? Està pensada sobretot per un públic molt familiar, no? Perquè els més petits també es puguin introduir en aquesta història, que de vegades, quan depèn de quines edats, no? Una visita estricta a un museu doncs costa una mica més.
Està orientada, com molt bé diu, sobretot a un públic familiar. La combinació de visita guiada amb visita teatral permet que tant petits com grans puguem disfrutar de la visita, ja que el narrador ens explicarà anècdotes, històries i dades curioses sobre la història del Mediterrani, uh-huh. amb el que els adults podran aprendre, però els petits de la casa disfruten veient les actuacions de tots els personatges que van sortint.
Uh-huh. Donem, com sempre dic jo en aquest cas, informació de servei, horari, com ho hem de fer per les entrades, per aquesta visita. És una bona manera d'estrenar el mes de juny, senyores i senyors, per tant, atenció. A quina hora és això, Àngel?
Nosaltres aquest mes de juny realitzarem dues sessions, una el dia 1 de juny,
sí?
I una altra, que serà l'última ja, el dia 15.
Perfecte.
Seran totes dues sessions a les 5:30 de la tarda.
Uh-huh.
Vale? Sempre recomanem fer reserva prèvia i estar aquí al museu com a mínim uns 10 minuts abans per estar ja preparats per començar la visita.
Perfecte.
El preu de l'entrada són 5 euros,
sí?
Excepte els més petits de 7 anys que tenen entrada gratuïta.
Ah, perfecte. Escolta, com ho fem per comprar l'entrada? Suposo que evidentment venint al museu, però els que ens quedi una mica lluny de moment fins al dia de l'activitat, es pot fer online, per exemple, o per telèfon?
Sí, podeu trucar al número del Museu de la Mar de l'Ebre o al correu que tenim, el museudelamardelebre@gmail.com, o també us podeu adreçar a l'estació nàutica de Sant Carles de la Ràpita.
Ah, molt bé, perfecte. Molt fàcil, per tant, ja veuen, 5 euros gratuït per a menors de 7 anys, durada aproximadament una hora, dissabte 1 de juny, 17:45, i també el 15 de juny, a 17:45. És, a més, Àngel, una bona manera, per als que no coneguin el museu, d'apropar-se, perquè l'edifici en si és un lloc molt especial, no?
Sí, és una antiga duana situada a les antigues oficines de la Real Companyia de Canalització de l'Ebro. Estem a tocar del port i el visitant ja directament entra passejant per lo que eren les antigues comportes del canal, el canal que comunicava sí. La badia dels Alfacs amb el riu Ebre. Accedeix a una gran plaça a través d'un accés custodiat per les dues antigues cases dels guardes del canal i arriba a l'edifici del museu, on eren les antigues oficines, que és una construcció de 900 metres quadrats amb teulada a quatre vessants. i sobretot destaca el sistema de construcció de vigues i pilars de fusta que normalment sorprèn el visitant.
La veritat és que sí, eh? Si no hi han estat, els ho recomano molt. Tenen més informació també a www.museuterresebre.cat, allà tenen més informació. Ja saben, cita aquest dissabte 1 de juny a 5:45 de la tarda entre pirates i pescadors. Àngel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que us vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
T'agradaria gaudir del restaurant Sol Ric encara més a prop teu? Doncs estàs de sort, perquè obrim el nou Sol Ric Alta Taverna a la plaça de la Font, número 31, amb el millor del Sol Ric i les noves especialitats en peix i marisc fresc, tapes gourmet i una àmplia selecció de vins. Nou Sol Ric Alta Taverna. Reserva ja al 977-895-704 i a restaurantsolric.com. Obert tots els dies des de les 10 del matí. I visita'ns també al nostre restaurant de sempre, a la Via Augusta 227 de Tarragona.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Tres minuts per arribar al punt de la una. És que un no es pot quedar parat, no? No es pot quedar parada una sentint aquesta cançó, escoltant a Tito Puente. Avui és la nostra cançó del dia perquè, desgraciadament, Tito Puente ens deixava tal dia com avui, un 31 de maig de l'any 2000, als 77 anys. Arribem al punt de la una amb la música de Tito Puente i Estefania amb el més comentat a la xarxa a aquesta hora, que doncs, suposo que no és Tito Puente.
No, no és Tito Puente.
Ja ho podries.
Ho és el Dia Mundial sin Tabaco.
Ah, molt bé. També, mira, efemèride molt important, no n'hem parlat avui perquè no hem tingut temps, però ja ho farem un altre dia. Senyores i senyors, de veritat, si fumen, deixin de fumar, si us plau, pel bé de tots, pel seu, per començar. Dia Mundial avui sense tabac, important.
També tenim a Clint Eastwood. La gent estava molt espantada a Twitter perquè, oi, perquè és trending topic, a veure si s'ha mort. No,
és veritat,
no s'ha mort.
Som així, som apocalíptics. Sí, tendim sí, a pensar sí. Això el primer, però no.
Fa 89 anys, està d'aniversari.
Déu-n'hi-do.
Emblemàtic del western.
Sí, 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 i tant, un gran del cinema. Mm-hmm. Potser en parlem després amb la Laura, aquí ho deixo.
I també tenim Deliveroo. Perquè, bueno, s'està celebrant ja el macrojudici que enfronta Deliveroo i a l'inspecció de treball per les condicions dels seus treballadors a Madrid i estan trucats a declarar 500 riders, 500 treballadors.
Mm-hmm. Sí, és un judici molt important, de fet és el primer gran judici contra aquestes empreses, no?, en què, doncs, d'entrega, diguéssim, de menjar o de qualsevol altra
exacte.
Cosa a domicili, hi ha un conflicte laboral aquí important entre falsos autònoms, no?, treballadors.
Sí.
Jo crec que serà important, hem de seguir
sí,
aquest judici
sí, sí.
Perquè pot sentir les bases per canvis en el futur per molta gent. Molt bé, doncs moltes gràcies, Estefania.
Gràcies.
Amb això arribarem a la una abans, però el recordo que està terrible, eh? Notícia, ens posem seriosos perquè ja saben, ho hem anat explicant al llarg del programa, hi ha hagut una fuita d'amoníac aquest matí a una empresa del polígon de la Pobla de Mafumet. Desgraciadament, un home ha perdut la vida, un dels treballadors, n'hi ha un altre que es troba encara ferit, en estat crític, no tenim novetats per ara, però sí que sabem que Protecció Civil dona ja per controlada aquesta fuita i ha rebaixat d'emergència a alerta el pla PlaSecat, el pla que per protocol s'activa sempre doncs, en casos com aquest. Seguirem molt pendents ara notícies amb els companys dels serveis informatius i després migdia COPE i la repassada a la cartellera. Fins ara.